Bona nit, són les 10. El dia que les tropes de l'Imperi Otomà van arribar fins a les portes de Viena i allà es van quedar assetjant la ciutat dels Balsos durant uns quants anys, l'Europa cristiana va començar a tremolar. Potser d'ençà aleshores, i de la batalla de Lepant, les prevencions davant Turquia han anat mantenint-se i creixent fins als nostres dies. Des d'allò que també es coneix com Àsia Menor, ens arriba avui una preocupació major. El papa es disposa a viatjar a una Turquia governada per un partit islàmic i sembla que a alguns sectors musulmans de Turquia aquest viatge no els agrada gaire. Els demòcrates cristians europeus, tan reacis a la incorporació de Turquia a la Unió Europea, ara tenen, doncs, un magnífic pretext per continuar amb la seva oposició a l'ingrés. Diran, ep, no és que nosaltres no els vulguem, és que són ells els que ni tan sols volen veure el papa. Ah, i aquella conferència acadèmica del pontífex a la Universitat de Ratisbona. Va despertar no poques ires entre l'islam. I ara, fent cas omís a la dita catalana de «si no vols pols, no vagis a l'era», Benet XVI es disposa a visitar ni més ni menys que la mesquita blava d'Estambul. Una cosa és la bona fe, i l'altra la fe bona. En matèria religiosa potser està fora de lloc dir que el Déu dels uns és millor que el Déu dels altres, però la veritat és que ens hem quedat encallats en aquest gran debat interreligiós, i d'aquí, pel que es veu, no en sortim. Una guerra civil a Iraq es fonamenta avui, precisament, en matisos entre sunnites i xiïtes, i ara, amb això de Turquia, sentim a prop la sensació antiga de les velles croades. Un anomenat partit de la felicitat, que ja són ganes de dir-se, és el que a Turquia convoca la protesta anti-Benet XVI. Curiosa manera d'entendre la felicitat quan es tracta d'eixamplar encara més les escletxes entre la gent. A Turquia hi havia la possibilitat de conjurar l'anomenat xoc de les civilitzacions, però pel que es veu, l'islam radical ha posat la directa, i la inèrcia de la història pot més que els girs que s'haurien de donar. El primer ministre Erdogan, musulmà ell, i compromès com està en la integració del seu país a la Unió Europea, haurà de veure ara com els sectors més cridaners del seu país li van segant l'herba sota els peus. Deu i tres minuts, això és el Cafè de la República. Avui encara teniu temps de felicitar les persones que es diuen Facund, Gustau i Virgili. Avui fa un any parlàvem de que havia començat la cimera mediterrània a Barcelona, això sí, amb moltes absències. Recordeu que si voleu demà haureu de felicitar el senyor Gaspar Llamazares, que sembla que és més gran, eh? Doncs no, només en fa 49 d'anys. Mira, que feia més. Demà, que caram, serà un bon dia per donar la benvinguda al món civil a tots aquells i aquelles que deixen la conselleria.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, amb Joan Barril.
Coses que s'han dit en el dia d'avui. La senyora Camats, per exemple, d'Iniciativa per Catalunya, diu que els noms del futur govern ja els dirà Montilla. Ara, els primers bocamolls van ser ells, eh?
El senyor Montilla és qui nomenarà els noms i, per tant, és ell qui ha d'anunciar-los en el seu moment.
O sigui, hi ha un moment per anunciar noms i un altre moment perquè els anunciï Iniciativa per Catalunya. A Rajoy no li agrada el cinema verité. En canvi, li agrada molt el cinema de masses al carrer.
Ahora, por lo visto, lo que prefieren es hacer vídeos. Es muy duro, pero el único consuelo que nos queda es que en España hay una alternativa que promete luchar contra el terrorismo y no ceder el chantaje.
Y el señor José Blanco aspira a ser miembro de la Academia que dona los Oscars.
Es un reportaje interesante. Se ve con mucha claridad la mezquina deslealtad de quienes dirigen ahora el Partido Popular.
El president de la Cambra de Tarragona, el senyor Albert Abelló, diu una veritat així d'enorme, tan enorme com un tren.
De què ens serveix que tinguem un tren d'alta velocitat, que arribi en dues hores des de Madrid a Perafort, si després resulta que per poder anar des de Valls a Perafort n'estem 40 minuts, o una hora o tres quarts d'hora des de Reus?
I ara una mica més d'avions, això sí, amb comptagotes, és clar.
Este verano hemos tenido casi aviones todo el tiempo lleno. Entonces vamos a añadir un vuelo que es una capacidad importante más.
Era el director general d'Espanya del grup KLM Air France, Jacques Echambon. I el senyor Rafael Correa, president de l'Equador per votació popular, ja amenaça determinats empresaris.
Lo que sí deben temer son los empresarios que en verdad extraen riqueza de otros sectores por medio de prácticas monopólicas.
I avui, com cada dia, moltes vegades, les mesquites d'Istanbul sonaven així, i no perquè vingués el papa, sinó perquè ho fan cada dia. Pere Mas, què tal? T'ha sortit molt bé, eh? Aquests efectes especials de la pregària aquesta.
Bé, quan les coses del comerç no se juega, senyor Barril, Això de la cosa aquesta...
De la cosa aquesta...
Del comentari.
La crida...
De fet, he dit les coses del comerç i no volia dir això, però no. Tu ja m'has entès.
Bé, molt bé, doncs no hi jugarem, però t'ha sortit bastant bé.
Sí, home, això sí que ho tenim.
A veure, estimat amic, ja has sentit aquest senyor, el president... de la Cambra de Tarragona, el senyor Albert Abelló, que diu una cosa, vaja, tan clara. Diu, de què ens serveix un tren que arriba aquí en dues hores quan triguem una hora a anar de Reus o de Valls, no? Fins a l'estació.
Certament, senyor Barril.
Doncs mira, a mi m'ha fet molta gràcia, això.
És que això de l'estació de la Secuita em sembla que està una mica confús tot plegat, eh?
Home, confús, però està allà, eh?
S'ha posat el carro davant dels bous.
Ah, això mateix.
Oi que ha passat això una mica?
Potser sí. Ara que ho arreglem una mica, dona'm una mica papers i digue'm, per favor, què s'han perdut, estimat amic, els oients que s'acaben d'incorporar al Cafè de la República.
Doncs s'han perdut d'entrada 67 minuts i mig de ràdio, a la Ràdio Nacional de Catalunya, que és on estem parlant en aquests moments, i, per exemple, s'han perdut una petita confusió que ha experimentat el director del nostre programa, o sigui, tu mateix, amic Joan, a l'hora de fer els bons propòsits. No sé què ha passat, que en lloc de dir els bons propòsits has començat a parlar amb el convidat.
Doncs sí, mira.
Cosa que demostra que tenies moltes ganes d'entrevistar-lo ja i, doncs, passar pàgina.
Era un bon propòsit com un altre, començar l'entrevista amb el nostre convidat.
Efectivament. També al capítol Converses a la porta de Catalunya Ràdio avui hem detectat la nostra pinxessa suplent, la Montse Duran, parlant amb una altra operadora de so d'aquesta casa, que és la Júlia Aparicio. Parlaven com de costat, les dues com mirant a l'horitzó, frontalment, per tant no es miraven mentre parlaven, i clar, no miraven al mar perquè aquí davant no hi ha mar, hi ha l'avinguda Diagonal i el tramvia i aquestes coses. Bé, no sabem de què anava la conversa, però estaven com molt així embadalides, pensant en...
Mirant l'horitzó.
Exacte.
És que elles veien potser més lluny del que nosaltres veiem.
El que passa és que en aquest cas veuen a 250 metres, que és la paret que hi ha aquí al davant, de l'altra banda de la Diagonal. Perquè clar, l'horitzó, tu saps a quina distància està l'horitzó?
Tu?
Sí.
Doncs jo no ho sé.
Depèn de l'alçada de la que et trobis i dels obstacles que hi hagi entremig. Però suposant que estiguis en un lloc on hi hagi el mar o que hi hagi que tot sigui pla, depèn de l'alçada que et trobis respecte a la Terra, hi ha una fórmula molt senzilla, no tan senzilla, de fet, per calcular a quina distància està l'horitzó.
Sempre aprendrem coses.
Molt bé.
El germà Bel ha vingut, finalment.
Sí, efectivament, deien que avui hem entrevistat, que tenies moltes ganes de començar l'entrevista amb el nostre convidat, el senyor Germà Bel, catedràtic d'Economia, i podríem anomenar-lo en l'argot radiofònic senyor Aeroports. Perquè aquest senyor ho ha estudiat tot i és el que ha fet aquest estudi sobre el tema de l'aeroport del Prat i la manca de vols intercontinentals i la influència que té el fet que no tinguem bons vols i que no hi hagi una ambició de governació d'aquest aeroport del Prat. Vaja, la història una mica ja coneguda, però amb dades constatades fefaentment. Primer, però, destacarem una qüestió de la indumentària del convidat, cosa que no fem molt habitualment, però no sé si t'has fixat que portava una xapa enganxada a l'americana.
Efectivament, vermella.
Que és una cosa molt moderna, de portar xapetes. La gent les porta a les bosses aquestes amb bandoleres, les enganxa a la gorra, i normalment són diverses. És com un pin, però ampliat, per entendre'ns. I m'ha cridat molt l'atenció. Recordes què posava la xapa?
No, perquè no t'hi has fixat.
Estava en castellà i posava ser hetero també mola. que és una xapa que es va distribuir durant un temps un llegendari club anomenat Mont Club, que ja està tancat, i que només obre un cop al mes a un altre lloc, i resulta que ens ha cridat l'atenció que fos justament d'aquest club, que per cert aquest divendres fa, aquest dijous farà 7 anys i ho celebraran doncs, de manera molt fafaent.
Molt bé, doncs amb això ell va i va volant per tot arreu, no?
Sí, és una mena de xapa en broma, que respon a aquesta moda de, ai, sí, està molt de moda ser gay, i aleshores, diguéssim que va ser el contraatac al que estigués de moda en certs ambients ser gay, i la cosa era ser hetero també mola. Vaja, doncs, sí. Va ser una brometa que va fer un dissenyador en el seu moment. Bé, parlem del Prat, potser?
Anem al Prat, sí.
És que veig amb una cara d'una perplexitat notable. Doncs, per exemple, hem intentat descobrir per què anar a Berlín pot costar un euro o 1.000 euros. Mm-hmm. Doncs perquè les companyies que fan en els avions estan una mica allà, seria la conclusió, no?
No, ara sabem, però, que no totes les cadires de dalt d'un avió costen el mateix.
I fixa't que si compres... Tu no t'has fixat, clar, perquè tu no has comprat la plaça barata, però si compres la plaça barata, normalment posen el galliner de l'avió.
Sí.
Si mai et toca bones files...
No compro la plaça barata, però sempre em deu tocar la plaça barata, perquè sempre vaig per allà baix.
Doncs sí, sempre jo crec que hi ha una relació misteriosa entre la tarifa que has pagat i el lloc on et posen de l'avió. Encara que tu puguis triar, més o menys, que hi ha un cert marge, i pots dir passadís i de més, però els llocs bons mai et tocaran, a no ser que paguis la tarifa cara.
Molt bé.
Això és una teoria meva, eh? Després, el senyor Velen també ens ha explicat que les maletes van més lentes que les persones als aeroports.
Sí, les maletes...
Això sí, arriben, clar.
Això, i si algú no les estira, no van enlloc, es queden allà, eh?
També és veritat que hem vist de vegades el tracte carinyós, amable i tendre que dediquen algunes de les persones que es dediquen a carregar i descarregar les maletes.
Sí, si no, les maletes no avancen, eh?
Sí, no,
si
però...
Si no, els hi fomos una mica de llenya a la maleta, però, la maleta no avança.
Diguéssim que... Sí, bé. Se m'acuten moltes maldats a dir, però com que avui ja tenim el tema dels treballadors aquests de l'aeroport del Prat, tan simpàtics que, recordes, a finals de juliol van envair la pista.
Una batalla personal teva.
No, personal meva. Jo no agafava cap avió aquell dia, jo, però vaja, em va semblar molt interessant tot plegat, eh? En fi, l'aeroport de Barcelona no és de segona per ell mateix, sinó que és de segona en relació amb l'ambició de qui gestiona. Ah, és la història aquesta d'AENA, Ministeri de Foment, recordem-ho, l'aeroport el govern central, no? I mig acabaríem ja amb una sentència que no m'ha quedat molt clara, sobre... Li hem preguntat si seria conseller. Ens ha dit que en un principi no. Clar que si li haguéssim proposat ser conseller, tampoc ens ho podria dir.
Clar.
Per tant, pot ser que sigui conseller.
Serà vostè conseller? Diu, no, perquè parlo.
Exacte.
Clar, això vol dir que...
Era una brometa, entenc, pel tema dels fets no paraules, oi?
Murgi la gàbia.
Bé, en tot cas, sobre el tema de l'aeroport, el senyor Germà Bel ens agrada molt, i com que hem descobert que no serà conseller ni d'Economia ni de res, proposem que facin fora tota aquesta colla de mariachis d'AENA i el posin amb ell a fer de jefe de l'aeroport, i vinga, i que comenci a funcionar d'una vegada per totes.
Molt bé, doncs aquí deixem a Bel, que quan era petit li havien dit Baby Bel, clar.
Bé. És francesa, la marca.
Anem a sentir el Francesc Mauri. Francesc, quan vulguis. Molt bona nit.
Hola, bona nit. Novament, doncs, pronòstic que està encapçalat aquesta nit per un ambient fredot, com la nit passada, i amb perspectives d'un dimarts que ens portarà un lleuger descens a la temperatura, que dimecres serà més notable. No és que hagi de fer un fred ben viu, però sí que notarem aquest descens en conjunt. De moment, tendència a aquesta nit a la presència d'alguns intervals de núvols, també demà al matí, però amb clarianes, demà a la tarda però més tapat el cel, i segurament demà a la tarda ja pot ploure una mica el Pirineu Lleidatà amb una cota de neu que anirà baixant cap als 1.800 metres i demà a la nit cap als 1.600. Aquests ruixats, en principi, ja no es presentarien posteriorment dimecres a Catalunya, però sí a les illes i al sud del País Valencià, que és cap a on anirà la pertorbació.
Gràcies, Francesc Mauri. Avui hem tingut amb nosaltres el germà Bel i avui tenim el germà Bernat. Això gairebé sembla una confraria. Ho diem sobretot per aquest jersei de color així Setmana Santa que ens porta en Bernat Soler. Què tal?
Bona nit.
Suposo que és un vestit així una mica de dol perquè han fet plegar el pobre senyor del Nàstic, no?
El Luis César. Doncs no, la veritat és que no. No diríem... Em sap greu, perquè em sembla un bon entrenador i no sé si és la solució pels problemes del Nàstic, però no arriba al punt de que em vesteixi en funció d'aquest tipus de notícies.
Home, clar, aquest home va aconseguir que el Nàstic pugés a primera, no?
Sí.
Mira, que poc dura l'alegria a casa del pobre.
Avui en parlarem, evidentment, els millors anys de la nostra vida a partir de les 11, perquè els nostres companys des de Tarragona ens expliquin, d'una banda, quins són els futurs Bé, futurs. Els actuals aspirants a substituir a Luis César, es parla de Paco Flores, el que va ser entrenador de l'Espanyol, es parla d'Abel Resino, un porter de l'Atlético de Madrid, que també ara és entrenador, però en qualsevol cas segurament sorgirà algun altre nom. En qualsevol cas, la decisió ha de ser imminent, demà mateix es podria ja conèixer el nom d'aquest entrenador.
A mi em sap greu això del César, perquè clar, sent de Tarragona com era, és que el cognom li anava cani pintat, perquè esclar, la capital de la tarragonensa aquesta, de Tarraco, no és un home que es digués César. Qui és? És el César.
El que passa que en aquest cas el César del Nàstic no és l'entrenador, sinó que és el president o el Consell d'Administració, que són els que amb el dit polze han assenyalat cap avall perquè el fessin fora. Per cert, encara recollirem alguna repercussió del fabulós gol de Ronaldinho de dissabte al Camp Nou davant del Villarreal, gol de la xilena. Parlarem amb un altre professional de les xilenes, com és Hugo Sánchez, us en recordeu, no? D'aquell jugador del Real Madrid que feia tants gols, sempre, no? I marcant gols a tort i a dret. És l'actual seleccionador de Mèxic, I amb ell parlarem també, al marge de les xilenes, per exemple, del Giovanni Dos Santos, que és un noi mexicà que corre pel Barça, que diuen que és molt bo i que sembla que podria fins i tot debutar ben aviat amb la selecció de Mèxic. No hi ha gaires bones notícies al Barça de bàsquet. La Lliga, la veritat és que va bastant malament i és per això que avui també parlarem amb el responsable tècnic de l'equip, no de l'entrenador, sinó del director esportiu, Joran Savic, per veure quines explicacions es dona aquesta trajectòria tan dolenta de l'equip de bàsquet. Teníem previst avui comptar amb la presència del president de l'Espanyol, amb el Daniel Sánchez Llebre. Problemes de gent d'última hora ho han impedit i d'aquí uns dies ja vindrà.
No, però avui si són d'última hora no són problemes de gent.
Sí, clar, perquè la gent normalment es fa per preveure, no?
Són problemes de rellotge, potser, o que no tenen ganes de venir.
Com es nota que ets un tio de lletres?
Doncs, com que ja fa dies que no em diu res d'aquesta volta al món que a mi tant m'interessa, sí, no en saps res, no?
La volta al món de navegació en solitari.
De navegació en solitari, sí.
No, però, escolta, el mes d'abril tindré totes les dades,
Bé, mentrestant sàpigues que ja n'hi ha dos que han naufragat gaire bé, Sí. Vull dir, hagués pogut ser un desastre.
Hi ha un que va ser dramàtic, el tema,
Sí. No, els dos, perquè tots som estrenats.
Jo vaig llegir especialment notícies dramàtiques d'un, o de l'altre no en sé res.
Doncs mira, no. Vinga, va, que ens criden, tu.
Vinga.
Fora el pati.